Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen el quart assassinat en pocs dies al centre de Barcelona i tot fa pensar que és la quarta víctima del mateix assassí en sèrie. Un home que ha matat des de l'inici de l'estat d'alarma pel coronavirus a 3 sense sostre a l'Eixample. Aquest seria el quart. I tornen a pujar les morts a Catalunya després de 2 dies de descens. 159 persones han mort en 24 hores, en les últimes 24 hores. Es tracta d'un lleu repunt de morts a casa nostra després de 2 dies de descens. Segons les xifres de les empreses funeràries, des d'ahir han mort 159 persones per coronavirus, fent un total de 9.923. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha alertat aquest dilluns que un desconfinament mal calculat pot provocar rebrots i mesures de control tensió, més perjudicials per la vida i pels estils de vida que els governs intenten protegir. Mentrestant, cau l'afluència de gent als carrers el segon dia de desconfinament de la canalla. Davant d'algunes imatges d'aquest diumenge sobre la falta de distanciament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, apel·lava ahir a la responsabilitat dels pares. I marxem a l'exterior perquè l'estat d'Ohio, als Estats Units, celebrarà aquest dimarts la votació de les primàries de cara a l'elecció presidencial de novembre als Estats Units, que per primera vegada en la seva història s'han realitzat gairebé en la seva totalitat via correu. I el Papa Francesc ha pregat aquest dilluns pels artistes que tenen una gran capacitat de creativitat i que, des de la bellesa, ens mostren el camí, diu, que cal seguir. A l'inici de la missa, la casa de Santa Marta, Francesc, expressava ahir el seu desig que el Senyor doni a tothom la gràcia de la creativitat en aquest moment. I el Bisbat de Lleida crea un fons diocesà per atendre persones vulnerables arran de la crisi social per la Covid-19. El Bisbat de Lleida aportarà inicialment 20.000 euros. El bisbe Salvador Jiménez ha fet una crida als mossens i fidels perquè hi facin aportacions. La recaptació es destinarà a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i també social. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
La Generalitat ha acordat amb sindicats i patronals un paquet de mesures per la seguretat a la feina. Totes les empreses i treballadors teletreballaran des de casa en la mesura que els sigui possible. Hi ha el compromís explícit dels empresaris de protegir els seus treballadors. Cal complir les mesures de prevenció, mantenir les distàncies i es recomana fer servir mascareta. Cal una neteja i ventilació extra en els espais d'ús comú. S'han d'evitar les aglomeracions al transport públic. Més informació al 012 o a treball.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Passen gairebé 5 minuts ara mateix de les 9 del matí, un dia en el que d'avui, des d'aquest programa, ens volíem fixar en el món de la cultura. Com estan patint aquesta crisi el món dels actors, les actrius, els directors, les directores? Ho comentem tot plegat amb el director de l'associació, el president, volíem dir, de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i president també de Conarte, Àlex Casanovas. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, Joan, i a tots els que escolten a primera hora. Encantat d'estar amb vosaltres i explicar-vos una mica en quin punt estem.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, perquè el món de la cultura, en particular els dels espectacles en viu, està patint un daltabaix importantíssim ara mateix, oi?
Molt, molt. Ara, si la gent fa comptes dels dies de confinament, nosaltres els portem avantatge, perquè ja portem 49 dies sense activitat, des que es va suspendre el 12 de març aquí a Catalunya, i des de l'11 de març a la Comunitat de Madrid, és a dir, ells ja porten 50 dies, i encara no tenim cap mesura que pugui donar solució a tots els artistes que s'han quedat sense feina des de que es va decretar el tancament dels teatres, sales de concert i diferents espais on es fa dansa, música, teatre... En fi, està sent molt dur.
A més, cal tenir en compte, per posar en antecedents a tots els oients que ens estiguin escoltant, cal tenir en compte que sou els primers que veu començar amb aquest confinament, que us van fer tancar locals, que us van fer tancar espectacles, teatres, concerts, i sereu els últims.
I serem els últims, i ara estem treballant ja en quines condicions podrem tornar a obrir, perquè quan es decideixi que ja es poden obrir una altra vegada els espais, sigui amb restriccions d'aforament o no, nosaltres haurem hagut de començar a preparar abans les coses que es puguin estrenar. És a dir, tot l'equip artístic i tècnic haurà de posar-se en funcionament abans i s'ha de mirar de quina manera es fa aquesta posada a punt una altra vegada, perquè quan diguin el dia 12 d'octubre o 14 o el 15 de setembre que puguem estar a punt, tot i que són dates que t'acabo de donar, potser massa optimistes, veient com estan en tot.
Ara mateix esteu en un llim per tot això que deies? Vull dir, es comença a saber què passarà amb les obres no estrenades, però que estaven dins de programació d'aquest 2020, encara no, es donen per perdudes, no se sap...
Hi ha diferents casuístiques. S'està treballant per tal de poder reprogramar totes les coses que no s'hagin pogut fer ara, que s'hagin suspès, que estiguin en procés d'assajos per poder estrenar, però, clar, això vol dir que s'ha de bellugar tota la graella de la nova temporada, de la temporada 2020-2021, perquè nosaltres no anem per anys naturals, sinó que normalment comencem cap al setembre, és quan s'inaugura la propera temporada. Llavors, això vol dir que hi ha molts espectacles que s'havien de fer aquest 2020 que potser es faran el 2021, i això vol dir bellugar tot un col·lectiu de professionals, no només l'artístic i el tècnic, també els teatres, les productores, que hauran d'adaptar-se a això. Malauradament, sabem que hi ha alguns projectes que no es podran fer ja. Alguns que els quedava una setmana d'exhibició, és molt fàcil que aquests no puguin acabar les seves funcions. I alguns que s'estaven assajant ja s'ha decidit que no es podran fer ni a finals d'aquest any ni a primers de l'altre. Per tant, es suposa una pèrdua de llocs de treball importantíssima. I tal com està el nostre sector des de fa anys, no són les millors notícies. Sí. El pitjor és que no hi ha prevista cap mena d'ajuda que ens pugui ajudar a mantenir-nos durant tot aquest temps. I estem parlant només d'aquella gent que sortosament tenien projectes de feina o contractes de feina. Malauradament, hi ha un gran nombre del col·lectiu artístic que no tenia ja res per aquest any. Però els que teníem la feina estem treballant per veure de quina manera es pot solucionar. Però és una cosa lenta. Per primera vegada ha començat a sonar la paraula intermitència, no només de quan ens referim als artistes francesos, sinó aquí, al nostre país. És una cosa que poca gent coneixia. La majoria de gent es pensa que som fixos discontinus, que tenim treballs de temporada en temporada. I no és així. Nosaltres tenim contractes per obra. Podem signar contractes per un dia de feina només. Per exemple, quan vas a fer un capítol en una sèrie de televisió, són normalment, o fins i tot per cinema, són contractes d'un dia, dos dies i prou. I no hi ha cap regularitat en aquest procés. Això marca la intermitència, la diferència. És una cosa que s'està reclamant des de fa molts anys, tant al govern estatal com fent força des de les diferents autonomies perquè es tirin davant aquest estatut de l'artista, que si no haguéssim passat segurament per aquest procés d'un govern en funcions, potser s'hauria desenvolupat, però jo crec que amb voluntat política es podria haver començat a treballar més seriosament. En fi.
És precisament per tot això que diverses associacions, entre altres la que presideixes, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, heu sumat esforços per fer aquesta crida del posicionament transversal de les associacions professionals d'arts escèniques. Què hi reclameu, en tot plegat?
Reclamem, en primer lloc, que es tingui en compte aquesta particularitat de la nostra feina. Nosaltres, precisament, cotitzem en un règim especial de la Seguretat Social, en el règim d'artistes, però això ho vam aconseguir l'any 1985. Vull dir, no és una cosa massa antiga ni tampoc massa nova, però gràcies a això ara hi ha actors i actrius que s'han pogut anar jubilant. Perquè, si, clar, nosaltres tenim contractes de 2 mesos, en algun cas 3, 5, 8 mesos, en el millor dels casos, i això feia que fos molt difícil que la gent pogués acumular dies per poder accedir a la jubilació. Però el que estem demanant és que s'intenti primer aquelles funcions que s'han hagut de suspendre i que molts ajuntaments, els bolos, per exemple, si no es poden recol·locar, que es pagui una part o totalitat, perquè els ajuntaments ja tenien aquests pressupostos guardats i reservats per aquelles actuacions. I sembla que no, però això sí que seria una ajuda per mantenir el funcionament de les companyies, petites companyies i empreses que estan tirant endavant amb la cultura i sobretot els treballadors que tenen, tant artistes com tècnics. Són mesures que estem intentant que es pugui recol·locar totes les coses que s'han deixat de fer. Però això també hem de vigilar molt perquè no hi hagi una saturació d'oferta en els propers, quan diguin que ja es pot tornar a fer l'activitat normal. No és fàcil, no és senzill, i per això reclamem unes ajudes especials pel sector de la cultura, unes ajudes que siguin a fons perdut, perquè si no, també, si donem préstecs i crèdits, moltes d'aquestes petites companyies, moltes d'elles formades per actors, no podran fer front després a retornar aquests diners. Llavors, hem de vigilar molt bé com ho fem, perquè si no estem condemnant també a l'endeutament de companyies que hauran de desaparèixer i que hauran de treballar en condicions més precàries encara, perquè el que és evident és que la gent voldrà treballar, voldrà continuar fent teatre, continuar fent circ, continuar fent música a tot arreu. I quan parlo de teatre per tots els públics, parlo de teatre de carrer, parlo dels manipuladors de titelles, tot aquest col·lectiu. Per tant, hem de ser curosos, que de tant en tant som molt visibles, de cop i volta, però quan tenim problemes estem molt deixats de la mà de Déu. I ara aquesta situació dramàtica ho ha posat en evidència.
Ara ens deies això, eh? Quan tenim problemes estem deixats una mica de la mà de Déu. De fet, poseu de manifest, deixem-ho dir així, per total ignorància, abans de saber-ho, dades totalment esfereïdores. I és que, segons la Fundació Artistes Intérpretes Sociedad de Gestión, vosaltres també ho publicàveu, deixa'm llegir-ho, el 90% dels i les intèrprets no arriba a ser mileurista. Un terç té ingressos inferiors al llindar de la pobresa i gairebé la meitat necessita feines complementàries. I a tot això afecta en major mesura a joves i a dones. Si agafem a més xifres del mateix estudi, tenim que dels actors, ballarins i artistes de circ que sí treballen, és a dir, el 43%, més de la meitat no supera els 3.000 euros d'ingressos anuals. Per tant, la crisi ve molt abans del que està passant ara?
La crisi ve de molt enllà, sí. La crisi ve d'abans de la crisi econòmica. Nosaltres, quan l'any 2008 ja vam començar a veure que la cosa no pintava massa bé, el 2010 vam congelar els sous d'acord amb les empreses perquè vèiem que l'afluència de públic als teatres anava disminuint, i això som conscients també, és a dir, si no et deixen al teatre és impossible que l'empresa et pugui pagar. Per tant, anem a fer un esforç conjunt i tirem tots endavant en la mesura que podem cadascun de nosaltres. Llavors, la crisi... El que nosaltres no volem és que ens diguin bé, tornarem a la normalitat, perquè el que estàvem fent fins ara tampoc era normal. Encara hi ha molta gent que per treballar, de vegades per necessitat, de vegades per voluntat, no cotitzen a la Seguretat Social quan comencen a treballar i que accepten feines per sota d'un preu de conveni. Però això també és perquè el mercat ofereix a vegades unes condicions que no són reals amb el que costa aixecar un projecte teatral. I parlo de teatre perquè és el sector que conec més. Llavors, no pot ser que per un espectacle d'una companyia infantil on treballen 7-8 persones pensis que amb 2.000 euros per un dia de feina ja en tenen prou, perquè d'aquí s'ha de descomptar tots els costos, els sous de la gent, el que costa donar-los d'alta, els desplaçaments, tot plegat. Però com que és per nens, ens pensem que ha de ser més barat. No. Anem a comprar sabates per un nadó i ens costen 40 euros unes sabatetes moníssimes de marca, no fem cap escarapall i ho paguem. I això li durarà 3 setmanes perquè el peu li creixerà de seguida. En canvi, quan estem alimentant, diguem-ne, l'esperit i estem donant cultura, resulta que és massa car si poses una entrada a 10 euros, sense comptar la feina que hi ha al darrere. I és cert, són unes dades molt dures. A l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya vam fer també una enquesta entre els actors i actrius sobre la temporada 2015-2016 i només un 8% havia cobrat un sou superior a 12.000 euros anuals. Vull dir, és molt dur, realment. I tenim un 16% que ha cobrat menys de 600 euros l'any i que, per tant, vol dir que s'han hagut de buscar altres feines per viure. Són dades dures, però malauradament ni amb les dades que va donar AISGE ni amb les que teníem nosaltres s'hi ha pogut ni s'hi ha posat remei. I el que demanem és que això es vagi corregint, perquè no hi ha manera. O sigui, nosaltres tenim trucades de gent a l'associació que ens diuen em queden 30 euros a la butxaca, això ja fa dues setmanes, per arribar a final de mes. Com ho fem? No em puc acollir l'atur. No tinc els dies. No hi ha cap normativa que hagi sortit publicada encara des que va començar l'estat d'alarma amb qualsevol dels BOEs que permeti que els actors, actrius, ballarins, músics es puguin acollir a l'atur o a qualsevol tipus d'ajuda. I això depèn de voluntat política i de... d'una voluntat de solucionar realment i tenir en compte aquest col·lectiu.
Aquesta és la realitat, la malaurada realitat que s'està vivint a casa nostra pel que fa a la cultura. Deixa preguntar-te també si a Europa s'estan fent bé les coses. Vull dir, hi ha països en els que us heu emmirallat una mica i hagueu dit, d'acord, la solució passa o hauria de passar almenys per aquí. Em comentaves, si més no, a França, no, la intermitència que fa anys que es planteja.
Mira, sobretot és posar la cultura en el lloc que es mereix. No n'hi ha prou de parlar de la cultura, que important que és la cultura és un bé essencial, que la cultura és la quarta pota de l'estat del benestar i ho ha de ser, si no hi poses recursos perquè això es pugui desenvolupar. A Alemanya van fer una aportació especial de 50 milions d'euros quan va començar la crisi del coronavirus. A Anglaterra, el British Council, que és on es va emmirallar el Conca per poder-se constituir, van posar 174 milions d'euros a disposició de la cultura només. A Portugal, l'Assemblea General de Portugal, la setmana passada, va decidir que totes aquelles funcions que s'havien cancel·lat o que es cancel·laran a causa de la crisi de la Covid-19, es pagaran totes. Per què? Perquè entenen que és el modus de subsistència de tots els treballadors, no només de les empreses, sinó de tots els treballadors. Aquí tenim un pressupost que no arriba encara al 2% demanat, que considerem mínim, per poder treballar amb dignitat tota la cultura en general. A l'estat espanyol arriba, no sé si justament a l'1% d'aquest pressupost, però en canvi volem solucionar-ho tot. I és mentida, ho hem deixat, el que sempre hem anat trampejant, això sí que ho tenim. Ens diuen, amb 10 no pot ser, ho has de fer amb 8. Et trenques les banyes i ho fas amb 8. Amb 8 és massa just, ho hauries de fer per 6,5. I et trenques les banyes i ho fas per 6,5. I és igual, i anem tirant, i anem sobrevivint. Doncs ha entrat en aquesta roda que en aquests no cal que t'hi estiguis, no t'hi amoïnis massa, perquè ja tiren endavant. Sí, tirarem endavant, però és molt més fàcil fer-ho en condicions ja de dignitat laboral, moltes vegades. De dignitat, no es demana cap cosa extraordinària. És a dir, que només un 8% dels professionals cobrin per sobre dels 12.000 euros treballant tot l'any, això no es pot considerar una normalitat. No es pot considerar així. Volem que la cultura arribi a tot arreu, però no hi posem mitjans, no donem facilitats. És una qüestió de prioritats, de prioritats.
Fa pocs dies, això sí que passava a casa nostra, el 22 d'abril vau tenir una reunió telemàtica amb Albert Batet, diputat al Parlament de Catalunya, i la Comissió de Cultura de Junts per Catalunya, i 16 entitats i associacions professionals del sector d'arts escèniques. El passat 17 d'abril vau tenir una reunió telemàtica també amb els ministeris de Cultura i Hisenda. D'allà en va sortir una frase: En un plazo de 8-10 días habrá medidas específicas para la cultura. Som a dia 28 i han passat aquests dies.
Me comprometo, això va dir la ministra d'Hisenda, a que en un plazo de 8-10 dies exacte. Doncs estem esperant avui a veure què diu el Consell de Ministres i quines resolucions surten al BOE. Tot i que les notícies que han anat apareixent abans d'ahir, per exemple, el diari El País, no donaven gaires esperances. Perquè deien ja el diumenge, ja deien que és que no hi hauria cap ajut aquesta setmana per la indústria cultural. Jo vull considerar que els artistes no ens consideren indústria, sinó que ens consideren persones i que potser hi haurà algun tipus d'ajuda que vagi a cobrir a tota aquesta gent que portem ja 49 dies sense treballar i sense cap mena d'ingrés. Sense cap mena d'ingrés. Fins i tot aquells que tenien 2 dies de feina o 3 al mes d'abril amb bolus, o al mes de maig, o al mes de març, aquests no han cobrat aquests diners i no poden fer res, i ni tan sols es poden acollir a l'atur. Espero que almenys aquí hi hagi algun gest per part de l'administració. O que fins i tot, tal com s'ha fet al País Basc, des de la Generalitat es pogués fer un acord com han fet entre el Ministeri de Cultura i Hisenda del País Basc per donar una renda bàsica a tots aquells artistes que s'han quedat sense feina i que aquí fóssim capaços també de posar-nos d'acord entre la Conselleria d'Economia, la Conselleria de Cultura i la Conselleria d'Afers Socials per poder que almenys la gent puguin anar a comprar el pa. És que estem parlant ja d'anar a comprar el pa des de fa 49 dies. No vull ser dramàtic, però és la realitat que tenim.
Volia acabar aquesta xerrada amb un agraïment i una pregunta retòrica, perquè és importantíssim entendre que la cultura, el món de la cultura, s'ha bolcat en aquests moments en el recolzament a la lluita contra el coronavirus. Hem vist a través de les xarxes concerts, monòlegs, espectacles. Cal que la ciutadania tornem a omplir els teatres, els cinemes i els circs quan tot això acabi, oi?
Home, seria desitjable. Seria fantàstic, seria fabulós que ara la gent que s'està donant, que des de casa seva, per la xarxa, és una manera altruista, solidària, des d'actors recitant poesia o fent lectures d'obres dramatitzades, des de ballarins que estan posant gravacions dels espectacles que han fet o fent petits números, des de músics que vegin, artistes de circ, que vegin que això que fem d'una manera natural, i perquè sí, perquè volem que la gent també estigui a gust a casa seva i no es quedin només tancats, asseguts a la taula mirant la televisió, que també ho poden fer, evidentment, i escoltant la ràdio, sinó que la cultura també els arribi, que hi hagi aquest retorn per part de la societat, però també, sobretot, per part de les administracions. És evident que hi haurà d'haver una ajuda brutal per promocionar, altra vegada, el fet d'anar a la cultura. No són massa bones les notícies que van dient, és que si ens posem tots junts en una sala de 300 persones, això serà l'hòstia. És a dir, ja ho sabem, que el risc és gran, però hem de donar mesures també perquè minimitzar aquest risc i que la gent pugui tenir la confiança, igual que començaran a bars i a restaurants, que puguin tornar a anar a teatres, a sales de concert, que puguin tornar a anar a museus, a biblioteques i a tot arreu on hi hagi. Perquè si la gent podem anar a comprar a unes grans superfícies comercials o grans superfícies de roba i no passa res, sense respectar les mesures de seguretat o la distància mínima, també podem estar en un espai tancat i controlat. Vaja, és la nostra opinió. Però esperem que sí, que la gent tingui moltes ganes de sortir al carrer, que la gent tingui moltes ganes de tornar a veure en directe allò que han estat veient per televisió i de tornar a escoltar els seus grups de música en directe, de veure espectacles de dansa, de veure teatre, de veure titelles, de veure teatre de carrer, de veure circ, que en el fons és el que ens belluga i ens emociona a tots.
Tothom a omplir teatres i espectacles que valen molt i molt la pena, com sempre ho han fet i ho heu aconseguit al nostre país. President de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i de Conarte, Àlex Casanovas, moltíssimes gràcies, salut i molta força.
Moltes gràcies a vosaltres, Joan. I som-hi.
Estel.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Doncs vinga, ja ho sabeu que aquest espai de notícies socials que també volem donar al nostre programa, per tant, el saludem amb ell confinat. Àngel Miret, què tal? Molt bon dia.
Doncs aquí estem, bon dia i bona hora, ben confinats. Seguim a casa confinats, però en fi, amb il·lusió i seguim treballant.
Sí, eh? Seguiu treballant com les entitats socials.
Doncs sí, senyor. Les entitats socials, malgrat aquesta situació, poc o molt segueixen fent la seva feina. I avui em volia referir especialment a la Fundació Formació i Treball, que suposo que coneixeu prou bé i també molts dels nostres oients, vinculada a Càritas. I doncs mira, m'he quedat parat perquè els primers 20 dies de confinament, tot i així, han aconseguit incorporar al mercat de treball a 46 persones. Formació i Treball, aquestes 46 persones, perquè tingueu una idea, intenta insertar en el mercat de treball les persones que formen part de col·lectius vulnerables, és a dir, no és una entitat només de col·locació de qualsevol, sinó d'aquelles que, si no tinguessin aquesta oportunitat, segurament tindrien gravíssimes dificultats per incorporar-se al mercat de treball. Formació i Treball justament té aquesta missió, que és facilitar aquesta inserció a les persones d'alta vulnerabilitat i fent, diguem-ne, un seguiment, un treball molt individualitzat. Imagina't les dificultats, Joan, ara, de fer aquest seguiment individualitzat.
I
per tant, bueno, s'ha de fer a través de tutories, però telemàtiques, videoconferències, en fi, etc. I tal com està el mercat de treball i tal com està tot plegat, m'he quedat parat de que en 20 dies es aconseguissin reinsertar en el mercat de treball 46 persones. Per tant, felicitats, i quin que sigui com a mostra d'això que dèiem, que les entitats socials, malgrat les circumstàncies, segueixen fent la seva feina.
Ens volies també parlar avui de l'impacte del virus en sacerdots.
Sí, perquè, en fi, el Luis Argüello, el secretari de la Conferència Episcopal, jo crec que va fer aquella declaració, diguem-ne, no gaire afortunada, per no dir obertament desafortunada, en relació a una certa oposició, o matís com a mínim a l'assoliment d'una renda bàsica universal, en contraposició justament amb el que feia pocs dies que havia proposat el Papa, havia dit més aviat que seria el moment de plantejar-s'ho. Però hi ha algunes dades que sí que val la pena que en aquella conferència que es va fer es van posar damunt la taula i que ara, diguem-ne, la replico. Mira, a Espanya hi ha uns 17.800 capellans. capellans, diguem-ne, de parròquia, per entendre'ns. Hi ha unes 23.000 parròquies i 17.800 capellans. Bé, doncs, amb aquesta crisi, per coronavirus, diguem-ne, han mort uns 70, sense tenir en compte aquells que han mort a residències ni els que han mort però que pertanyen a ordres religioses, diguem-ne, dels quals els bisbats no en tenen una notícia tan immediata. Ja sabeu que sobre tot això del còmput dels morts hi ha un debat enorme.
I tant, déu-n'hi-do.
Diguem, aquestes serien les dades que correspondien a l'equivalent als que dona el govern espanyol, és a dir, només aquells que han mort amb una prova diagnòstica feta i contrastada. Llavors ja sabeu que el govern de la Generalitat i altres, diguem-ne, aleguen, jo crec que en bastant sentit, que com que no hi ha hagut test per tothom, ni n'hi ha encara, molta gent, diguem-ne,
sospitosos s'hi han de sumar,
virus, i senzillament consta que el metge que ha certificat la defunció doncs proposa o diu que el motiu ha estat justament el virus. Sí. Bé, però altres temes, a part d'aquests 70 morts, també va proposar, en aquest cas, el Luis Argüello, que es donés part del sou a la, en fi, en relació també a la campanya aquesta que ha fet Càritas de Cada Gest Importa, per part dels capellans. Aquest sou és molt modest, molt, no arriba als 1.000 euros. Els bisbes, no sé per què, tenen una miqueta més, em sembla que són 1.200 o 1.300 euros, i bé, està tenint alguns resultats importants. Jo he vist algunes diòcesis, però em refereixo potser a la que he vist que ha fet més feina, que és la de Burgos, 150.000 euros han recopilat en poc temps, déu-n'hi-do. I, a més, el seminari de Burgos i de Sòria, que estan tancats perquè els seminaristes els van enviar cap a casa, acullen ara a persones que necessiten una llar en aquesta crisi. Bé, segueixen, doncs, treballant, diguem-ne, a part d'aquestes donacions. Recordeu que també hi ha molts capellans en els hospitals, diguem-ne, acomiadant a les morgues, etc.
Més coses
I aquest és el tema, diguem-ne, de com està l'Església. Després tornarem a parlar de temes d'Església.
I tant.
Però ara volia comentar una mica, per sortir-nos una mica, Joan, si et sembla, dels virus.
Som-hi.
De que fa pocs dies es va commemorar el Yom HaShoah, que vol dir diguem-ne, la matança dels 6 milions de jueus que van ser assassinats pels nazis. I, paradoxalment, l'estat d'Israel no reconeix encara el genocidi, el que es considera el primer genocidi de la història moderna, que és el genocidi dels armenis. Els armenis, molts, els hi costarà de situar. Els armenis, diguem-ne, estarien una mica, per entendre'ns en el mapa, al sud de Rússia, i són diverses coses molt curioses. Que faig ara un plantejament una mica del que és Armènia. Armènia va ser el primer estat país del món en adoptar el cristianisme com a religió oficial, inclús abans de la conversió de Constantí, diguem-ne, quan va declarar el cristianisme com a la religió oficial de l'Imperi Romà. Per tant, l'any 301 ja Armènia, que existia com a tal, diguem-ne, va declarar que la religió oficial era el cristianisme. Els armenis són cristians, cosa que també, diguem-ne, no se sap. Bé, doncs en aquest genocidi que se celebra ara, es commemora el 24 d'abril, es va commemorar, van ser massacrats entre 1.500.000 i 2 de civils armenis, i avui és un tema de gran, diguem-ne, debat encara, perquè penseu que dir que va haver aquest genocidi encara avui a Turquia, diguem-ne, responsables d'aquest genocidi, està penat amb la presó. Està penat amb la presó. És a dir, qui reconegui que hi ha aquest genocidi se'n va directament a la presó. Això va ser entre els anys 15 i 23, en el context una mica de la Primera Guerra Mundial, amb el règim que deien dels joves turcs, que havien deposat l'antic sistema, diguem-ne, de l'imperi otomà. I aquesta gent, diguem-ne, van ser transportats i desplaçats se'ls va acusar de col·laborar a la guerra, diguem-ne, de l'imperi otomà amb els russos, i se'ls va desplaçar amb unes marxes tremendes que van provocar la mort de la major part d'ells. Avui en dia hi ha un estat ja armeni, però que no abasta, diguem-ne, tota la gent que es consideren armenis. I m'ha agradat, diguem-ne, recordar-ho, primer perquè és molt desconegut, segona per la paradoxa que l'estat d'Israel no reconeix, i tercera que les nostres misèries actuals, les nostres necessitats, els nostres patiments, que no nego que hi siguin, però que s'han de posar en un context i en realitats històriques que han estat extremadament molt més dures.
Mira, t'ho agraeixo que ens expliquis, que ens posis una mica en context, que recordis tot el que va ser el genocidi armeni, perquè a vegades, m'he culpat dels mitjans de comunicació, allò que passa, no? Que passa alguna cosa molt grossa, l'expliquem, i després tothom se n'oblida d'un genocidi tan important com, per exemple, l'armeni, que a dia d'avui encara dura gairebé, Vull dir, no tant com a genocidi, però sí que és veritat que entre armenis i turcs no es poden veure gaire.
Sí, i no, i les paradoxes. Per exemple, avui els kurds que van ser, diguem-ne, que han estat ara perseguits en el conflicte de Síria i en bona part també han tingut moltíssimes víctimes i patiments, van ser col·laboradors actius en el genocidi. Vol dir que ningú pot tirar gaire la primera pedra. I d'això avui ningú se'n recorda. És a dir, quan parlem dels kurds, i més des d'una perspectiva catalana heroica, diguem-ne, i que jo recolzo plenament aquest acusament, diguem-ne, al poble kurd, els kurds fa 100 anys van ser, insisteixo, van participar activament en l'assassinat i el genocidi d'aquesta col·lectivitat armènia.
Deies que volíem tornar a parlar del món religiós, però si no m'equivoco, a través del món de les sèries.
Sí, mira, com que aquests dies tenim més temps, vaja, jo estic mirant sèries que habitualment no tinc temps, sí. O quan tinc temps, que és al vespre, estic prou cansat. Bé, jo n'he vist unes quantes i em semblen algunes molt interessants. I per tant, encara que no, aquest no és un espai per parlar explícitament d'això, mira, n'hi ha dos o tres, algunes les he vist, altres n'he sentit a parlar. Pel que fa a jueus ortodoxes, hi ha una que ara s'ha fet molt coneguda, un ortodox.
Un ortodox és una meravella.
Que parla de la història d'una jove de la comunitat hasídica de Nova York, actual, tema actual, de moral, diguem-ne, molt conservadora, ultraconservadora, i que aquesta, diguem-ne, noia, diguem-ne, l'empenyen a casar-se i després vol escapar-se d'una comunitat que l'asfixia. A mi m'ha agradat, perquè hi ha coses que he après i que no sabia, m'ha semblat una mica radical en el sentit de que potser tracta molt durament aquesta comunitat. Però, en fi, i en el mateix sentit, des de la perspectiva de l'ortodoxia jueva, una sèrie que m'ha agradat moltíssim, que es diu Stiesel. 24 capítols. Aquesta elecció...
Em sembla que hi participa la mateixa actriu, si no m'equivoco, fins i tot.
A l'estat d'Israel actual. Molt més suau, diguem-ne, pel que fa a la crítica als moviments ortodoxos jueus, i molt interessant. Jo crec que, primera, que és, a part d'aprendre, o sigui, aprendrem moltes coses, però a part és apassionant. I després, dues, una que no m'ha agradat gaire, però que entenc que és un intent molt original, que se'n diu Messias. Personatge, diguem-ne, que suposo que pretén, diguem-ne, fer una vocació de com podria ser vinguda de Crist al segle XXI. M'ha semblat una mica... És interessant. No sé, que jo a mi no m'ha agradat molt, no l'he entès en alguns àmbits, no l'he entès gaire, però val la pena veure-la. I una que no he vist, però que voldré mirar, així que tingui l'oportunitat, és Califat.
Califat, sí,
que, en aquest cas és sobre el món islàmic, i posa sobre la taula la radicalització dels adolescents i joves a Europa.
Mira, Àngel, t'ho dic, si et va agradar en ortodox, Califat t'agradarà encara més.
Sí?
Sí.
Molt bé.
Està molt ben plantejada, de veritat.
Sí, així que acabi aquestes que estic ara acabant de veure, doncs m'hi posaré. I per tant ho recomano molt, que en lloc de mirar segons quines bestieses, ens enganxem a sèries de les quals, a part del que és pròpiament un argumentari que ens pugui ser interessant, aprenem coses. I en el nostre espai, diguem-ne, que hauria de ser... O té sentit que des del punt de vista de l'espiritualitat de les tres grans religions, hem vist unes que són de la religió jueva, del món islàmic i del món cristià, i aquesta estranya de Messias.
I finalment, Àngel, que ens volies parlar avui de les misses a casa nostra.
Bueno, perquè ara aquí s'obre un espai de reflexió en el qual hi haurem de participar tots plegats, que... Esclar, quan tornarem a l'Església? O sigui, quan podrem tornar a participar de les celebracions de la missa dels diumenges? Jo penso molt que hi ha, esclar, malauradament o no, diguem-ne, una bona part de la gent d'assistència, diguem-ne, és gran, i per tant és possible que tinguin alguna prevenció, fins i tot quan s'obrin les esglésies, a tornar-hi. I aquí s'han obert, diguem-ne, tota una sèrie d'àmbits de reflexió que fins i tot ens podrien ser útils per renovar les celebracions. Saps que alguna vegada n'hem parlat, de dir, home, sí, doncs, potser són una mica avorrides, o sigui, o molt apropiades per persones grans, però molt poc per persones joves. Veurem, perquè d'una banda és veritat que el correu electrònic, el WhatsApp, les videoconferències, en fi, el material pastoral per internet, etc., és una manera també nova de celebrar i comunicar, que s'adapta a les circumstàncies, no solament les d'ara concretes, sinó en general al món modern. Però, d'altra banda, és clar, la celebració comunitària justament té aquest àmbit comunitari, per tant, personal, i que la sacramentalitat també demana la presència, les paraules, els gestos, que no poden ser substituïts sempre només pels missatges. Això ara s'ha posat, ha estat tan en boga tot aquest tema, que fins i tot a mi m'ha sorprès, i que no sé si ho sabíeu, això, jo no ho sabia, he vist que hi ha ara ofertes de funerals telemàtics per internet.
Sí, senyor.
Sí? Potser n'heu parlat, ara, aquí. Bueno, doncs a Sant Agustí, la parròquia de Sant Agustí de València, a Madrid també ofereixen la possibilitat de retransmetre els enterraments per videoconferència. En fi, fins i tot hi ha velles a través de via Skype o llibres de firmes virtuals. Tot això, Joan, si ho sabem aprofitar, ens anirà molt bé. Si no ho sabem aprofitar, parlarem novament un tren que vincula la modernitat amb l'espiritualitat. Jo tinc la il·lusió, perquè fa anys, jo ja vaig parlar, o vam proposar, quan jo estava a l'Ajuntament, un sistema perquè les persones malaltes poguessin seguir les misses, no només les de Televisió Espanyola o les de TV3, sinó que les persones malaltes que no poguessin assistir poguessin assistir a la missa a través d'un sistema informàtic de la seva pròpia parròquia. Uh-huh. Bé, ara tot això remou i bull. A veure què ens surt, això, Joan, a veure què ens surt.
Doncs aquesta proposta d'Àngel Miret que queda sobre la taula, com sempre. Àngel Miret, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera setmana.
Tornar a l'estudi.
I tant que hi tornarem. Gràcies.
Vinga, a rebre.
Ja saps, com dic sempre, que ens agrada molt escoltar música en aquest programa i en aquesta ràdio. Minut i mig i arribarem a 9:45 del matí i escoltem a Edith Floyd amb aquest Bring It On Home To Me. Ara. If you ever change your mind about leaving me behind, won't you bring your sweet
money when you left. But you only hurt yourself. You, I'll give you jewelry, yeah, and all my money, and that ain't all I, honey, I'll do for you, no, if you just bring your sweet love, bring it all home to me.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
I a aquesta hora, quan passen 2 minuts de 3:15 del matí, que volem saber quines recomanacions ens fa Rafa Sanahuja de la petita pantalla.
La petita pantalla en temps de confinament, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola, doncs avui vinc amb recomanacions galàctiques, perquè són moltes les històries que han volgut explicar aventures d'aquest estil, així de peripècies espacials, somiant amb altres mons i amb altres espècies, però només dos són les que han transcendit i formen part de l'imaginari col·lectiu. I resulta que les dues sagues, que ara us explicaré les que són, encara que són fàcils d'esbrinar, han estrenat recentment sèrie. Anem a per elles. Comencem per l'univers Star Trek, que sempre m'ha semblat que caminava una mica a l'ombra d'altres sagues galàctiques, però que, sens dubte, té els seus seguidors. Doncs a principis d'any, des d'Amazon Video, van recuperar un dels seus personatges més il·lustres i li han dedicat una sèrie sencera que porta per nom el cognom del personatge, Picard. L'oficial Jean-Luc Picard, que es va crear per la CBS com a part de l'expansió de la franquícia Star Trek, interpretat, per cert, per Sir Patrick Stewart, i que ara torna. Així que si voleu fer una volta en l'Enterprise, aquí la teniu, Picard, aventures de Star Trek a Amazon. I els fanàtics de Star Wars, evidentment, tenen les seves sèries. Ha arribat com un dels regals extra que la nova plataforma Disney Plus ha donat a tots aquells que han pujat al seu carro de continguts. A més, la sèrie de Jon Favreau ha estat tot un èxit de crítica i públic, que ja ha signat per 2 properes temporades. Parlem del Mandaloriano, que segueix les peripècies d'un caçador de recompenses de planeta en planeta que ha de protegir a algú molt especial i molt adorable. El Mandaloriano a Disney Plus. I pels que no sigueu d'una cosa ni de l'altra, ni de Star Trek ni de Star Wars, també tinc una bona sèrie així d'aventures espacials. Aquesta la podeu trobar a Netflix i es titula Lost in the Space, Perduts en l'Espai. Narra les aventures d'una família completa que ha estat escollida juntament amb altres per colonitzar el planeta Alpha Centauri. Acció i suspensió suspens galàctics per a tota la família Lost in the Space a Netflix. Així que avui no em direu que no us he portat sèries estel·lars. Bueno, lo que us deia, ànima de guionista de Matías Prats, ja ho sabeu. Paciència, cuideu-vos molt i, ei, bon confinament.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gràcies, Rafa, per aquestes recomanacions de sèries estel·lars, mai millor dits, fent gala del teu bon humor peculiar, deixem-ho dir des de la distància. 10 minuts i arribarem a les 10 del matí. A aquesta hora ens posem una mica més seriosos perquè volem seguir analitzant tota la realitat política del nostre país amb el politòleg i professor Xavier Torrents. Senyor Torrents, què tal? Molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan, i a tots els oients de primera hora de Ràdio Estel.
Deixem preguntar-li primer de tot si segueix crispada o no, com sembla, una situació política dins la crisi sanitària que semblava haver-se calmat. Però potser ja, li pregunto, perquè potser ja no és tan crispada entre Quim Torra i Pedro Sánchez, tan personalitzada, sinó més entre autonomies i govern central.
Sí, sembla que no ens en sortirem d'aquest clima de crispació, o com diem a ciència política, diem-ne un clima de polarització. La polarització no és bona, però no és que no sigui bona ara en el confinament, ara amb l'emergència sanitària. No és bona en una societat. Fixem-nos a Alemanya, que no té aquesta polarització, fixem-nos en Suècia, que no té aquesta polarització, o en Canadà o Nova Zelanda, que tampoc tenen aquesta polarització. Justament els països que no tenen polarització semblen ser que són els que més estan resolent millor la crisi de sanitària i aquesta emergència mèdica. O fixem-nos en Portugal, que té ara doncs, això, un govern socialdemòcrata socialista presidint, però el partit de l'oposició conservadora ha dit que mentre hi hagi emergència, doncs això no farà polarització. És a dir, hi ha certa correlació entre aquells països on no s'està desenvolupant un ambient de crispació, no hi ha un clima de polarització, i el poder resoldre la crisi sanitària millor. I aquí, com ara deies, Joan, doncs bé, potser ha baixat una polarització entre un o altre polític, però ha augmentat un altre polític. No? Estem a les mateixes. La societat no vol això. I, de fet, sembla que la societat tampoc vol això, o sembla dir-me que els polítics han apretat massa l'accelerador i estan divergint del que hi ha en el clima més de pacífic o més de diàleg en la societat civil.
Malgrat tot, professor Torrents, deixi'm preguntar-li també, perquè de seguida mirarem cap a Europa, que déu-n'hi-do el que està passant a Europa, també, però de tota aquesta nova crisi, no només sanitària, sinó econòmica també, política també, social també, en pot néixer una manera de fer, una nova manera de fer política? És a dir, s'ha après que al llarg de la història les crisis poden arribar a canviar els models polítics?
Sí, sí, a veure, tenim un exemple molt llunyà, que parlo de segles. Tots hauríem de saber o recordar que després de la pesta negra a l'edat mitjana va venir el Renaixement. Per tant, va venir un canvi de paradigma, un canvi de formes de fer. Ara, no va venir d'un dia per l'altre. Això va ser un procés a mitjà i llarg termini. Per tant, jo molt em temo que a curt termini no ho veurem. A curt termini el que veurem és continuarem veient aquesta polarització, perquè jo me'n faig una mica creus. O sigui, si en plena crisi sanitària i després vindrà, de fet ja l'estem patint, però vindrà encara de forma més clara la crisi econòmica, que serà molt pitjor que la del 2008, i les dades d'això sembla que ho corroborin, doncs si aquesta polarització no baixa ara, farà difícil un canvi de paradigma, perquè hi hagi un canvi de paradigma hauria de baixar la polarització. I, però tot i així, a mitjà i llarg termini sí que sóc una mica més optimista, tot i que sóc pessimista a curt termini. Per què? Perquè jo crec que no només es farà allò que vulguin els polítics catalans i espanyols. Aquí estarem molt condicionats pel que vulguin els polítics europeus. I els polítics europeus, com hauran donat finançament, no sé si via deute o via subvencions, això és el que estan discutint aquests polítics, però com hauran donat aquest finançament, en certa manera condicionaran el que puguin fer els polítics a casa nostra.
Estan farts els països del nord europeu de pagar les despeses del sud europeu?
Bé, els del nord i els del centre d'Europa, respecte a l'Europa mediterrània i l'Europa de l'est. L'Europa de l'est té un greu problema, que és d'autoritarisme. Veiem ara que hi ha una pujada de l'autoritarisme a Hongria o a Polònia. Per tant, el problema que tenen, que hi ha a l'Europa de l'est és aquest augment de l'autoritarisme, i en canvi el problema que hi ha a l'Europa mediterrània és cert, diguem-ne, a veure, podria dir, no hi ha unes polítiques públiques, i parlo tant del govern espanyol com del govern català com el govern de Madrid, m'és igual, i acabo de citar tres governs de colors polítics diferents. No hi ha una estratègia d'un treball de millor coordinació, que sí que es veu a Alemanya, per exemple. Deixem parlar d'una qüestió que això permetria entendre, més de cultura cívica i de cultura política. Es va aixecar aquest diumenge, no?, aquest confinament durant una hora pels nens i les nenes. El problema no són els nens i les nenes, que sembla que han après de la lliçó a casa o veient la tele, sinó que hi ha alguns pares, doncs, que no seguien les pautes cíviques, no? Mm. Doncs això, que alguns pares i mares no seguien aquestes pautes cíviques aquest diumenge passat, una part de la societat, que probablement pot acabar passant aquest dissabte amb els adults, quan durant X hores o una hora es pugui sortir a passejar o a fer esport, doncs això queda reflectit en els polítics, no? Deixi'm dir una cosa de cultura cívica, perquè potser una part dels oients ho desconeixen. A Suècia, per exemple, per quedar amb uns amics, igual el sopar, no dic ara, un confinament que no es pot fer, però per quedar a sopar i es queda amb 2 mesos d'antelació. A Alemanya és impensable quedar amb uns amics en el mateix dia. Ho has de fer amb antelació, no? Tot està millor coordinat. Doncs bé, això acaba sent reflectit en la cultura cívica i la política. Aquí, diguem-ne, hi ha més disbauxa. No vol dir que tothom faci això, perquè déu-n'hi-do els que ens hem confinat i hem trobat durant tot aquest temps, no? Però aquesta més disbauxa és la que s'ha quedat reflectida a l'hora de dissenyar les polítiques públiques, en aquest cas la política de salut. És a dir, ha hagut més disbauxa. I uns els culpen als altres. I els ciutadans, mentrestant, patim les conseqüències, sobretot les àvies i els avis, que sobretot els que estaven en residències ho han patit més, i el personal sanitari. No s'entendria que hi hagi, que Espanya sigui la número 1 en contagiats de personal sanitari. No s'entendria que tinguem la xifra tan alta de morts en residències d'avis si no analitzem això que forma part de la cultura cívica i de la cultura política, que és no saber establir un disseny bo de polítiques públiques mitjançant una coordinació. Coordinació entre tots plegats. Fixem-nos a Alemanya, un país superdescentralitzat, i s'han coordinat entre tots ells. És a dir, per què? Perquè hi ha diàleg. Per què? Perquè intenten consensuar des del dissens. Per què? Doncs perquè intenten no polaritzar la societat. Tornem a la seva primera pregunta, Joan, ja ho veu.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No queda més temps per res. Sí que li agrairia que fos molt, 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 molt precís amb això, perquè sí que és veritat que han sortit unes darreres informacions que Espanya hauria inflat la informació de testos que s'estan fent per quedar ben posicionat a l'OCDE, o que Borrell hauria condicionat, per exemple, un estudi per pressions xineses dient que Europa no ha estat una crisi sanitària tan greu com la que sembla que hauria estat.
Mire, el de Xina, en el cas d'Alemanya, Alemanya, amb Angela Merkel, ha dit que no, que també ha rebut pressions, però no ha respost de forma contundent a aquestes pressions, dient que no faria cas, òbviament, com a país democràtic que és Alemanya, respecte a una dictadura com és Xina. I el tema de l'OCDE, l'explico una anècdota personal. Jo, quan vaig sentir el ministre de Sanitat, Illa, li vaig dir a una altra persona que n'és testimoni, li vaig dir, no, és cert això, aquestes dades no són certes. La pregunta és, com pot ser que jo, que no soc ni metge, ni soc estadístic, ni soc matemàtic, no soc expert en tot això, veies que aquelles dades no podien ser certes. Com pot ser que el ministre de Sanitat sí se les cregués? Ja no dic que hagi mentit algú dels seus sanitaris, diguem-ne, algun dels seus empleats públics. Dic, com pot ser que se les cregués? Que Espanya estava entre els 10 millors. Tothom sabent, i vostè, Joan, ho sap des del primer moment, i amb això acabo, vostè sap d'aquell dilluns 16 de març, que jo vaig dir que faltaven tests, és l'únic que ha faltat.
Déu-n'hi-do.
I no se'n salva.
Déu-n'hi-do.
Catalunya és la 11a comunitat autònoma en fer tests. La 11a de 17 comunitats autònomes.
Professor Xavier Torrents.
Altres polítics.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més. Fins la propera. Gràcies.
Fins la propera.
3 segons i arribem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta tota la informació. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te fins a aquesta hora. Demà hi tornem a les 8 del matí amb tot l'equip. No us perdeu 50s amb Sergi Mas. Adéu-siau.